abandone la sala.
Quatre vegades.
A los servicios de la cámara, el señor Hernando abandone la sala.
Cinc vegades.
No voy a permitir esto.
No lo, segur,
que abandone el señor Hernando la sala.
Ha
advertido
no
tres veces, señor Hernando. Y sabe las consecuencias de advertir tres veces.
I arriba el moment ara que José Zaragoza no volia que arribés. La tercera advertència, que implica castigat fora de classe i el despatx del director. L'ordre és clara. Senyor Hernández... Ah, no, Hernando, abandone la sala. Però el senyor Hernando no abandona la sala.
És que ja ha segut.
Ara i aquí ve el moment clau, és en què l'autoritat de José Zaragoza pot consolidar-se o pot esfondrar-se per sempre.
Senyor Hernando, venga. ¿Va usted a mantener el decoro en el resto de la comisión? No lo ha mantenido. ¿Va a mantener usted el decoro en el resto de la comisión? Muy bien. No hace falta que abandone. Continuamos.
Això és una vergonya. Això és el que passa amb l'educació d'ara, en què no es pot castigar...
La targeta que treus.
No es pot castigar els nens que es porten malament ja avui en dia a les classes, Hernando a la sala i Zaragoza amb l'autoritat per terra. I ara us porto uns trossets d'un programa de tele, el Chiringuito de Mega, on l'autoritat està clara perquè l'autoritat és Florentino Pérez. I ara les ordres del capo són intentar enmerdar el bon moment del Barça i la veritat és que van a fer mal.
Para mí este Barcelona juega mejor que el de Guardiola. Para mí este Barcelona juega mejor que el de Guardiola. Creo que es un equipo más eléctrico, más entretenido, que no especula, que va directo a la portería. Yo creo que
¿Te divierte más o juega mejor?
No, para mí juega mejor que el de Guardiola.
Aunque no podem atacar el Barça, ataquem el Guardiola, que és el que s'assembla més al Barça. Aquest és José Luis Sánchez, un home que sempre fa ulleres perquè odia tant el Barça i a Guardiola i a la porta que l'odi no el deixa dormir. Però, clar, tantes nits en blanc... la veritat és que l'han convertit en un autèntic geni del mal perquè, mira, lo del Guardiola passi. Però això que dirà ara, això a mi m'ha fet mal de veritat, eh?
Yo creo que este Hansi Flick es la viva copia prácticamente del Madrid de Mourinho.
¡Toma!
¡Pim, pam, pum!
¡Venga!
Gràcies, Joel. I pel que fa al temps, són les 9 i 2. Avui també estem pendents del que diuen els mapes del temps. Eloi Cordomí, com estan les coses ara mateix?
Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix tenim una mica de pausa pel que fa a la intensitat de pluja. Va plovent, però ho fa de manera més moderada, repartits en molts llocs del territori. Ponent, Catalunya Central, Prepirineu, també hi ha algunes nevades al Pirineu, 1.400 en tendència que vagi pujant la cota, i entre algunes pluges per Girona. Ara bé... Ara mateix el Mediterrani està actuant com a niu de tempestes, està formant tempestes fortes, el vent de llevant s'està consolidant i, per tant, això vol dir que preveien que totes aquestes tempestes es vagin acostant al litoral i prelitoral, sobretot de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, durant les pròximes hores. Aquestes són les que preveien que provoquin aiguats més importants en qualsevol moment del dia, tant ara mig matí com després durant la tarda, perquè preveien també reactivació d'aquestes pluges. Acumulacions que els models, ja gairebé tots actualitzats, ens diuen que poden caure entre 80 i fins i tot algun model arriba a marcar fins a 200 litres per metre quadrat a les Terres de l'Ebre. Precaucions en aquest sentit cap al sud de Catalunya, a més d'aquestes branques de pluja, que sí que poden ser més persistents també a les comarques de Girona, a la resta, en principi, les precipitacions molt més discretes. I tot això amb vent, vent de llevant fort en alguns llocs, temperatures baixes, així que un dia farcit d'inclemències i de moviment meteorològic.
Els punts, recordem, on s'ha restringit la mobilitat i s'han tancat escoles són el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Anem ara a fer un cop d'ull al territori. Per exemple, la capital del Baix Ebre, Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Ricard, molt bon dia.
Quina és la situació a aquesta hora?
Doncs mira, aquí podríem dir que l'alerta continua. Novament, no en va ser ni dues setmanes des de l'última dana, des de l'últim episodi de pluges, i aquí els ajuntaments de Terres de l'Ebre continuen estant novament en alerta per les conseqüències que puguin tenir aquesta arribada d'aquestes pluges. Una alerta i un estat en què es troben els ajuntaments que descrivia d'aquesta forma l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Hem precintat tots els accessos al riu Ebre, al seu pas per la ciutat. Estem vigilant totes les estacions amb els diferents barrancs que travessen Tortosa. Hem cancel·lat totes les activitats programades en diferents centres sanitaris de la mateixa ciutat i bé, esperant que durant aquestes hores no hi hagi incidències importants.
I és que aquí Terres de l'Ebre preocupa la part del litoral per on entrarien aquestes tempestes, però també preocupa tot el que són els municipis atravessats per barrancs que poden patir, que poden patir creixements sobtats. Tot plegat, segons l'alcalde d'Amposta, recordava els episodis que passava durant la pandèmia, quan tots estaven pendents de la Generalitat. Sentim-lo.
Bueno, m'ho recorda una mica el Covid, no t'enganyaré. En aquelles situacions en les quals t'arriba estem tots pendents de l'avís de la Generalitat, no? Quins continguts tindrà per poder-lo traslladar a la ciutadania. I, però, bueno, al final hem fet cas a totes les restriccions de mobilitat, a nivell d'Ajuntament serveis essencials i la ciutadania també.
I perquè ara per ara, perquè podem assegurar i perquè podem i perquè estem veient, de moment la ciutadania està complint amb aquestes restriccions de mobilitat.
I de l'Ebre anem cap al Camp de Tarragona. Josep Ramon Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és l'última hora a les comarques del Camp de Tarragona?
Doncs que el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 6 del matí 250 trucades per la pluja, sobretot del Tarragonès i el Baix Camp. No s'han registrat, però, incidències significatives. S'han reforçat el servei per controlar les lleres de rius i rieres. Es demana molta prudència a les dues comarques del Camp de Tarragona i respecte a les restriccions dels serveis d'emergències. Recordeu, avui estarà restringida la mobilitat des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. Es demana seny també a la ciutadania després d'una nit tranquil·la. Ara, aquí a Tarragona, bufa el vent i ja no plou.
I acabem també amb la rebassada, encara al Tarragonès, on també hi ha un barranc. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, efectivament, nosaltres hem recorregut des de fa un parell d'hores els diferents punts més sensibles, sobretot de la costa nord del Camp de Tarragona, les zones amb barrancs i torrents més delicades, en les quals patia sobretot l'Ajuntament de Tarragona, la zona de la Mora, la zona de la rebassada. Aquí també hem passat una mica per les platges, per veure com està el temporal. Hi ha una mica de temporal, però les onades són d'entre mig metre a un metre, molt suaus encara. No sabem si després, amb l'arribada del temporal gros, pujaran de nivell, però de moment no afecten a les platges. Pel que fa també a les zones delicades en què patia l'alcalde de Tarragona, en declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio, hem passat per, com dèiem, la rebassada de la Mora, i tots els veïns han fet cas a les recomanacions de posar els cotxes a les zones més altes d'aquests punts i no ocupar les lleres dels torrents per si de cas, com a mesura preventiva. Aquí la imatge és molt diferent, doncs, de la setmana passada, on, recordem-ho, el barranc de la Mora es va desbordar i va negar un centenar de cases i arrossegar part d'un càmping, el de Torre de la Mora, que va quedar força destrossat. Poca mobilitat per les carreteres i hem trobat també centenars de conductors atrapats a l'autopista AP7, a Altafulla, i també a la N340, on es fan els talls i els controls de trànsit per restringir la mobilitat a tota la zona del Camp de Tarragona.
Gràcies, i per cert, encara ara mateix, encara que no plogui, o plogui poc, Protecció Civil avisa que en cap cas l'episodi s'ha acabat. Per tant, molta precaució i que ningú es refiï. Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir d'allà, a les 10, les 11, és potser l'hora en què s'acosta més ja aquest període de més intensitat. Anem amb cura amb aquestes hores del dia, sobretot aquest entremig del dia fins al vespre, fins entrat ja quasi bé la nit, en què llavors podem veure que aquesta dana ja anirà passant, es anirà situant més cap al sud.
Fenómenos y desgracias recientes, como por ejemplo la erupción volcánica en Canarias.
I ara mateix al Congrés dels Diputats, en directe, Paula Brujats.
Sí, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareix per donar explicacions per la gestió de la dana al País Valencià. És la primera compareixença que tenim aquí al Congrés per parlar de la gestió del temporal. Demà ho farà Carlos Mazón a les Corts Valencianes. Avui és el govern espanyol el qui dona explicacions i ho fa davant de l'ofensiva del Partit Popular, que explicàvem ahir que ha augmentat la crítica, sobretot aquestes últimes hores, en contra de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, que avui no és aquí. Ella compareixerà dimecres de la setmana que ve i, de moment, el que hi ha hagut aquí als passadissos del Congrés ha estat el PP reiterant-se en aquesta crítica contra Rivera i contra Pedro Sánchez per la gestió de la dana. Sentim Cuca Gamarra i Miguel Tellado.
Lo que tiene que hacer Teresa Rivera es comparecer en el Congreso y dar explicaciones, las que no ha dado hasta el momento. No hay que olvidar que ella es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Bueno, lo que creemos es que en este pleno quien tenía que estar es el presidente del gobierno, que está a la fuga porque no quiere dar explicaciones de lo que no ha hecho su gobierno, lamentablemente.
Per tant, el PP que intensifica la crítica, però, Ricard, tindran un perfil baix en aquest ple perquè ens diuen que en principi no compareix Alberto Núñez Feijóo, sinó que ho delegarà en un altre diputat. Per cert, Feijóo, que a aquesta hora no és ni dins l'hemicicle.
Doncs qualsevol novetat ens ho expliques, Paula, gràcies.
Fins ara.
Jofre Llombart, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, felicitats per la part que et toca, per les audiències digitals, líders digitals al Nacional.
Moltes gràcies, per moltes gràcies. Felicitats. Estem molt contents, sí, gràcies.
Pere Rossinyol, bon dia.
Què tal, bon dia.
Agnès Marquès, bon dia.
Bon dia.
I Estefania Bolina, bon dia.
Bon dia.
Ara parlarem del que està passant també a Catalunya. D'entrada, aquest matí fèiem una radiografia amb alcaldes, amb gent que treballa a escoles, amb residències, i realment l'organització ha sigut molt, molt eficaç. És a dir, clar, jo preguntava, per exemple, a les escoles, com ha sigut la comunicació amb els pares? De seguida ningú ha anat a les escoles, és a dir, que de moment sembla que tothom està, en fi, complint en les recomanacions que fa la Generalitat.
Té sentit un dels que deies que, per, clar, dir per sort. Vull dir que gràcies a la pandèmia es van aprendre moltes coses. I una d'elles és aquesta reacció ràpida de... Bé, si avui s'ha de teletreballar i fer un dia de teletreball, que ja també he sentit l'altre que deia, home, nosaltres tenim una escola que va dels 3 als 16 anys, no és el mateix els de 3 anys, que mira, avui es quedaran a casa amb els grans que poden continuar treballant, no? Doncs jo crec que cada cop més s'agilitza més el poder, doncs això, quedar-se a casa, teletreballar, etc etc. I després hi ha una altra cosa, que amb el pas dels anys, la quantitat de dades que maneguen les escoles, i és a dir, l'administració pot avisar amb un sol avís a la direcció de l'escola, i la direcció de l'escola, de manera automàtica, arriba a... Què? Si és una si és una escola de 500 alumnes, arriba a 1.000 persones, no?
I també perquè les famílies estan també més connectades entre elles, és a dir...
Per això, vull dir, i a banda dels grups de WhatsApp, etcètera, etcètera, no? Sí. Però vull dir, la capilaritat amb la que arriba els missatges és cada cop millor i més ràpida.
S'envia un e-mail, no?, i després fins i tot els delegats insisteixen als pares de classe a través dels...
L'any vaig ser delegat.
Dels xats de WhatsApp. És la cultura, s'està aplicant en la cultura de la prevenció. No sé si només perquè estem sota encara l'impacte dels efectes de l'edat en el País Valencià, també, o si ja ens quedarem amb aquesta cultura de la prevenció davant uns fenòmens climàtics que no sabem l'envergadura o no podem, no?, mesurar amb precisió l'envergadura que acabaran tenint. A mi em sembla bé.
Pere. Sí, molt d'acord. Jo crec que, òbviament, estem molt més preparats i, sobretot, hem tingut aquest desastre terrible a València fa tan pocs dies, que això fa que la gent accepti, perquè la gent moltes vegades, o sigui, estan els mitjans tècnics preparats, però la gent no s'ho pren en sèrio. Recentment, quan va passar la Dana per Catalunya la setmana passada, per exemple, a l'institut de la meva filla ens van avisar molt bé amb els missatges telemàtics, de que sobretot el millor era no anar a l'escola a buscar els nens perquè estaven en lloc segur, i tot i així molta gent hi va anar, diguem, no? I per tant jo crec que aquí es necessita un equilibri amb uns mitjans tècnics i uns dispositius ben organitzats, que ho tenim, i que la gent entengui la importància d'això, igual com havia d'entendre la importància de les mascaretes, però a la mínima hi havia com una mena de brugit de reticències que ara no hi és, perquè l'edat és molt recent, i que esperem que s'entengui que això és molt important per tothom.
Estefania.
Aviam, sí, avui sembla que s'ha actuat ràpidament, però jo vull recordar, no sé si va ser la setmana passada o l'anterior, ens vam trobar el cas d'aquestes pluges fortes al litoral a Barcelona, que es va inundar Martorell i alguna altra zona, i jo recordo que molta gent es va queixar perquè alguna universitat va suspendre les classes un cop la gent ja havia arribat a Barcelona. Per tant, molt bé, en aquest cas s'ha fet bé, però jo crec que no. La lliçó encara no està prou païda. Sí que està presa, però no està assimilada. Crec que en algun cas també, de vegades hi ha lentitud, de vegades hi ha un sopesar la situació. Jo crec que encara hi ha gent que té posat el xip de... Bé, clar, si suspenem les conseqüències, que potser també es va tenir a València, aquesta idea de... Oh, tirarem en l'aire el cap de setmana, la gent ja ha fet les reserves, potser no passa res... A mi em fa l'efecte que no podem dir ja està, solucionat, ja ho hem après tots. El que sí que trobo és que els mitjans de comunicació estem molt més al damunt de dir, ei, això està passant, o alerta vermella, i ho repetim 4 vegades, perquè abans potser s'anaven dient les coses i potser no li donàvem la importància, no?, en aquest núvol d'informació en la que vivim, però insisteixo, jo crec que els plans de conscienciació han de ser a cada institució, a cada lloc. Jo recordo que l'altre dia, no només alguna universitat, altra gent, la pròpia xarxa de Rodalies, algú va creure que es va quedar atrapat perquè es va actuar tard. Per tant, encara hi ha molt a assimilar.
Màxima alerta, recordem, pel temporal que hi ha al sud del país. A seguida també saludarem l'Eloi Cordomí per actualitzar els mapes del temps. Ho hem d'anar fent no minut a minut, però sí més d'un cop a l'hora, perquè aquest és un temporal, com deia l'Agnès, que és molt variable i, per tant, hem d'estar pendent del que passarà. I després també anirem fins a la sala de control de Barcelona del CECAC, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, per veure com coordinen una tarda de pluges o un dia de pluges com el d'avui. Però abans, també, cop d'ull al trànsit. Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix, com està la situació de les carreteres?
Doncs mira, per restriccions de mobilitat es mantenen els 5 quilòmetres a la P7 de la Pobla de Montornès, a Altafulla, i els 7 quilòmetres d'Amposta a l'Aldea, en direcció cap al nord, sentit Tarragona, la Nacional 340 del tot aturada de Creixell a Torredembarra i la C-37 entre Alcover i Valls, tot això per restriccions de mobilitat. mobilitat. Hi ha talls de trànsit i desviaments. A la C14 s'aturen al Cuber els vehicles i afegir també que es manté tallada la BP1103 de Monistrol de Montserrat al Bruc per despreniments. Pel que fa a la Corona de Barcelona, ha anat baixant el volum de circulació, per tant, va normalitzant-se el trànsit. No ha estat un matí amb molta sinistralitat, per tant, és una bona notícia, però en qualsevol cas, ara hi ha un tram de retenció a la P7 de Cerdanyola a Santa Perpètua, sentit nord, doncs per això, per un accident que hi ha hagut, i es mantenen les aturades a l'entrada pel nus de la Trinitat i encara prou llargues a les rondes de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. A vegades avançar-se als esdeveniments té avantatges i també tecnoavantatges. Com avançar-se al Black Friday al Corte Inglés, ja que ara hi trobes preus com aquests. Mira, smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro per només 279,90 €. Rentadora Hisense per només 429 €. O una fregidora sense oli Kosori per només 129 €. Tot això i molt més en tot el que t'agrada d'electrònica i en electrodomèstics. Ah, i també a Hipercor. I tot amb els tecnoavantatges del Corte Inglés, com l'assegurança gratis i fins i tot entrega el mateix dia per milers de productes. Ja ho veus, hi ha coses que no poden esperar, com els preus de l'avançament del Black Friday del Corte Inglés. Recorda-ho, eh? Fins al 17 de novembre, avança't al Black Friday a la botiga web i app del Corte Inglés. No esperis més. Ah, i descobreix ja el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. I recorda't que tens 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Això és tot per avui. Adéu-siau, molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
Hola, sóc en Quim Masferrer. El 21 de novembre, guarda't un forat a l'agenda i vine amb mi al tercer sopar solidari de Nadal de Manlleu Origen per descobrir un Nadal ple d'històries. Una nit plena de solidaritat on podràs gaudir de les cantants Valeria Tàpia i Maria Sobirà i els plats d'en Nando Jubany, en Jordi Cruz, l'Hideki Matsuissa, en Lluc Cruselles i l'Oriol Balaguer. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Casa de Sofia, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Compra la teva entrada a amalleorigen.com.
Si tienes más de 60 o eres una persona de riesgo, vacúnate de gripe, COVID-19 y neumococo. Vacuna a los niños de entre 6 meses y 4 años de gripe y no olvides vacunarte si eres profesional sanitario. El mejor plan para este invierno, vacúnate. Associación Española de Vacunología.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés. Renew.
Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:19, també aquesta hora, sessió de control del govern de la Generalitat. Núria Oriol.
Sí, bon dia. Dos diputats no han vingut fins aquí al Parlament davant del pas de l'Anna pel sud del país. Són Mònica Sales de Junts i Josep Lluís Huguet del Partit Popular, que seguint les restriccions decretades pel govern s'han quedat a la seva zona. De fet, ahir la mesa del Parlament també va exonerar els diputats d'aquestes comarques, doncs, que no vinguessin avui i que els punts de l'ordre del dia en què haguessin de participar aquests diputats, doncs, es podien posposar. Una sessió de control que ve marcada també per aquesta dana. El president de la Generalitat, just a arrencar, demanava precaució a la ciutadania.
Enviant un missatge de precaució, de petició de precaució, en els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que viuen a les cinc comarques, les comarques de Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp i Tarragonès, la restricció de mobilitat decretada des d'avui a les 6 del matí fins a aquest vespre, en previsió dels efectes de la dana, i també el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en uns dies, doncs, en què es preveuen pluges intenses.
Missatge, doncs, del president demanant prudència a tota la ciutadania que viu al sud del país davant el pas de la dana.
I aquesta hora, en tertúlia, al matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Pere Rossinyol, Estefania Molina, Agnès Marquès. Estarem pendents del temps que està fent a Catalunya. Però volem saludar també a Carles Ibáñez, que és doctor en Biologia i director del Centre de Resiliència Climàtica Eurecat. Carles, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Contemplant aquí la costa des de la Ràpita.
Des de la Ràpita, eh? Ara mateix plou?
Sí. No, bueno, molt poquet, no plou. Però fa vent de llevant.
Tu diries que tenim uns pobles, ciutats o carreteres i trens, fins i tot, preparats per fenòmens meteorològics com els que estem vivint?
Bueno, en general no, perquè no els hem construït, no els hem dissenyat pensant en aquesta realitat mediterrània que ja existia i que ara s'està greujant amb el canvi climàtic.
Mm. I què hem de fer?
hem de repensar el territori, no? Això és la foto gran de la pel·lícula, és repensar el territori, repensar la costa també per a donar més espai a la costa, donar més espai als rius i rieres, i també, evidentment, tindre sistemes d'alarma primerenca més efectius, potser amb protocols més clars, més automatitzats, i que la gent pugui ser avisada el més temps possible, i també que, evidentment, que educació per a que la gent faci cas a les alarmes, no?
Mm. Clar, els interessos econòmics, diguéssim, bàsicament la construcció, durant molt de temps ha passat per alt davant de la prevenció i la seguretat. Davant d'aquests temporals que estem vivint, d'aquests fenòmens meteorològics més extrems, hauria de ser al revés?
Sí, clar, el principi de precaució és un principi que sempre s'hauria d'aplicar en tot, no? A la vida i amb la planificació territorial encara més, no? El problema és que tenim una hipoteca, literalment una hipoteca d'haver construït de forma desordenada i sense respectar, no? Doncs aquests principis, i ara refer això és complicat, però és inevitable. És a dir, si no ho fem, el resultat serà pitjor encara. Jo sempre dic que, bueno, el concepte de resiliència té implícita aquesta idea de sortir reforçats d'una adversitat, no? I, per tant, és una oportunitat per repensar el territori, per fer un territori més humà, més agradable, més bonic, perquè tenim un territori i una costa bastant lletjos i bastant infraestructures bastant passades de moda, mal construïdes en general, eh? I hi ha un espai per millorar. És a dir, ho hauríem de veure com una oportunitat de que les properes dècades puguem, això, cada vegada que tenim que refer alguna cosa o actuar sobre el territori, fer-ho d'una altra manera.
És a dir, aquesta línia de tren, per exemple, al Maresme, que va per la costa, això que parlaves de fer un paisatge també més bonic, fins i tot, eh? És una cosa que s'hauria de repensar, perquè d'aquí a pocs anys podria arribar a ser devorat pel mar?
Bueno, ja està afectada en alguns punts i ja hi ha un projecte alternatiu cap a l'interior que s'hauria d'haver ja posat en marxa, i, a més, això seria una oportunitat, o serà una oportunitat, per també redissenyar la costa del Maresme, que sigui més maca, més sostenible, més de tot, no? I, per tant, jo crec que hem de veure com una oportunitat.
Mm. Clar, quan vostè parla de repensar-ho, anem a la línia de tirar a terra coses que s'han construït o de mesures per minimitzar aquests riscos també, o una combinació d'aquestes dues?
una combinació de tot. Sí, com comentava, actuacions per això, eliminar algunes infraestructures que no toca que estiguin al lloc on estan, millorar-les, millorar també o actuar sobre el territori fora dels entorns urbans. Podem també fer una agricultura d'un altre tipus que tingui la capacitat de que el sol pugui absorbir més aigua i també crear espais on les riuades puguen, de forma més o menys controlada, desviar-se perquè no afectin aigües avall. Podem permeabilitzar també les zones que són més urbanes. Hem de fer una combinació de tot, no? Evidentment, també associat a el que et deia de millorar els sistemes d'alerta i prevenció. I, en fi, hem d'actuar amb tots els fronts.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas també això serà més recursos, més diners, més inversió per part de l'administració.
Sí, clarament, però bueno, ja sabem des de l'informe extern que diu que no actua respecte al canvi climàtic és surt més car que actuar, no? I per tant, això simplement crec jo que s'ha de convertir en una prioritat política i això vol dir una inversió més gran en recursos, però insisteixo, en les properes dècades no es pot fer això, no? En un any. Anar repensant si no sortirà més car, perquè els danys seran creixents, fins i tot, bueno, passarà també que en alguns casos, i això ja està passant a molts llocs, sobretot als Estats Units, les asseguradores tampoc voldran assegurar segons quines propietats, i en fi, tot es complicarà. El que no fem nosaltres de forma ordenada ho farà la natura, l'aigua, la mar, de forma desordenada, i perdrem les platges i perdrem moltes coses que són fonamentals per la nostra economia, però també per la nostra societat.
Carles Ibáñez, doctor en Biologia, director del Centre de Resiliència Climàtica Eurecat. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Clar, això que diu el Carles és una obvietat, diguéssim, pel que estem vivint, però sempre un té la sensació, com deia també el Pere, que això és perquè ho tenim molt recent, estem parlant tot el dia de les conseqüències del que ha passat al País Valencià i que d'aquí 3 mesos, doncs, tal dia farà un any.
Això de repensar la costa i el territori fa molt, no?, que ho sentim i que no s'acaba de planificar. Mira, avui, ara, abans de començar la tertúlia, parlàvem, no?, amb el Pere de com hem vingut fins aquí, i no sé si ho puc elevar públic, que vens amb el tren de la costa, justament amb el del Maresme. Jo t'he dit, també vinc del Maresme, i no, jo he pensat, dic, no sé com ha confiat avui en el tren, perquè amb la llevantada que ha fet tota la nit, és una de les infraestructures que poden ser més vulnerables, no?, i has confiat i has arribat. Però és cert que comencen a fer-se aquestes obres d'infraestructura paral·leles que més reforcin i ajudin a que les entrades de Barcelona, per exemple, un dia com el d'avui, doncs sigui eficient, o ens trobarem d'aquí 10, 15, 20 anys amb els mateixos problemes, o sigui, amb els problemes antics sense solucions noves, no? I després hi ha una altra cosa, en la línia del que dèiem abans, si em permets dir-ho ara, això de deixar de l'educació en les alarmes, no? Ara ens estàvem dient, avui que ve aquesta cultura de la prevenció, és clar, tenim molt recent això de la Dana de València, estem fent cas, ningú es queixa, clar, i els mitjans ho estem explicant molt, etc. No? La normalitat de la cultura de la prevenció seria t'arriben avisos de protecció civil a través dels mitjans de comunicació, que no cal que sempre facin programes especials perquè no és viable, i tu ja com a ciutadà actues en conseqüència. Això seria la normalitat i una assumpció, no?, assimilació de la cultura de la prevenció. Mentrestant estem sota el trauma, que és el que ens passa ara, no? I per això tots estem fent tanta bondat.
Aquí hi ha un tema que algun altre dia abordarem, perquè avui no és el tema, que és el paper dels mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació públics, la diferència entre el que va passar a València i el que passa aquí. És a dir, una de les coses que no es podrà quantificar mai, que també van passar a València, és que a punt sí que estava avisant, però com que té tan poqueta audiència, la gent no va fer cas. Traslladat a Catalunya, això no hauria passat en cap dels casos, perquè només, primer, que hi ha un altre ecosistema, però l'audiència que té TV3...
I bé, quan passa alguna cosa, hi ha l'hàbit també de posar mitjans públics, no?
Però sí, vull dir que això és una... Però sobre el tema que estaven...
No, i la fortalesa, disculpa, de tenir mitjans que parlin de tu. I només de tu i cap a tu, és a dir, no, de la proximitat de mitjans autonòmics, etc.
I sobre el tema que estaven parlant, jo crec que hi ha una... És a dir... Quan hi va haver la crisi econòmica, vaig parlar amb un conseller que havia d'executar les retallades i em deia una cosa, més enllà de si estaves d'acord amb els motius que havien portat a les retallades. Un cop aplicar-les, deia, estan passant tots pel despatx i estan dient, sí, clar, allà s'ha de retallar, allà s'ha de retallar. I tu? No, jo és impossible, sóc un servei imprescindible perquè... Soc metge, soc infermera, soc mosso, soc mestre i tal, no sé què. Què vull dir amb això? Que la crisi actual, la crisi climàtica, ens afecta a tots. i tots haurem de fer esforços. Es digui càmpings, es digui immobiliàries, es digui urbanisme...
Però si t'afecta digui... casa teva...
Sí, sí.
És que, o l'escola dels teus fills que s'ha construït al costat d'una riera...
Tots haurem de fer... Perquè, a diferència, ara sí, de la crisi econòmica, que pots discutir sobre els motius i allò que diu sempre el Pere Rossinyol de quan es busca diners n'hi ha, és a dir, que és un debat que... En el cas de la crisi climàtica no negocies amb la natura. Amb la natura no es negocia. Amb la natura se la cuida i se la respecta i quan ja no hi ha marxa enrere es gestionen els seus efectes, però amb la natura no es negocia. Aleshores, és que quin és el pla B? Ricard, dius què s'ha de fer amb l'escola? És que quin és el pla B? Quin és el pla B?
Té
un projecte educatiu tan xulo. El curs
sí,
del riu de buscar, farà una curva i la
no, has de buscar un nou espai o has de decidir que en cas de situacions d'emergència prendre moltes més precaucions.
Però hi ha sistemes d'alarma, no? No som l'únic país amb zones inundables i que ha viscut
una bogeria constructora. El canvi climàtic fa que A, les inundacions siguin més freqüents i B, més intenses i C, més sobtades.
Aquests sistemes d'alerta els has de millorar.
Més litres i més freqüent.
És que estem parlant d'enderrocar escoles, que em sembla com molt interessant, però no estem parlant de netejar els rius, que és el que va fer desbordar, per exemple, tota la brossa que hi ha acumulada, sí. que amenaça de desbordar el Besòs en determinades circumstàncies. Vull dir que abans de tirar a terra l'escola en qüestió,
també hi ha moltes altres coses. Són dos nivells, i un no s'aborda mai, no? Un és el nivell d'emergències, totes aquestes reformes i inversions estructurals que s'han de fer i que són urgents davant ja de la nova situació, i l'altre, els efectes a llarg termini del canvi climàtic que ens obliguen a repensar el nostre model econòmic, però ens agradi o no. O sigui, això no és una cosa de... jo és que vull un món millor i, per tant, faig una proposta... No, és que... científicament està ja molt demostrat que si anem a uns ritmes que aquí tindrem danes contínues i els estius climes semblants als del Sàhara. Llavors, tenim un model econòmic que depèn del turisme i de moltes altres coses i no prenem la consciència del que implica aquest escenari. I, per tant, això és inajornable i és estratègic i no hi ha ningú a les administracions abordant-ho. I és d'enorme importància. Continuem tenint un sistema econòmic i amb això els mitjans també hauríem de fer autocrítica en què, per exemple, poso només un exemple, però en podríem posar molts, se centra tot al voltant del producte interior brut. Si creix el producte interior brut, vol dir que anem bé. El producte interior brut no té res a veure amb com viu la gent, però sobretot inclou una pila d'activitats que són extremadament nocives per aquest marc del canvi climàtic. Per tant, hauríem de començar a pensar l'economia d'una altra manera completament diferent, en què aquests indicadors i aquestes estratègies que han funcionat fins ara ja no poden seguir funcionant. El producte interior brut ens interessa si no té, contribueix al canvi climàtic, si no fa estralls, si ajuda la gent a viure millor en un futur més net, i no ens interessa gens totes aquelles activitats que també contribueixen al producte interior brut i que, en canvi, generen totes aquestes externalitats que en diuen els economistes, que ja no són externalitats, sinó que és la mare dels ous. Per tant, això obliga a un replantejament extraordinari i no veig que ningú... Tothom està pendent del dia a dia i s'ha d'estar pendent del dia a dia, però què passa amb aquest marc una mica més ampli que ens hi juguem al futur?
Estefania.
Jo, veient com funciona la política en general, crec que aquest marc que aborda el Pere, i estic molt d'acord, no s'arribarà a abordar. S'abordarà quan realment la situació sigui absolutament límit. Ja ho és, doncs encara més. Perquè no tenim polítiques de llarg termini en molts aspectes. I enfront a això, jo tampoc voldria que la foto del canvi climàtic que hi és i que ens sacseja i que cada cop serà pitjor ens desvia de la gestió concreta que s'ha fet recentment dels problemes que hi ha al damunt de la taula. El cas de València, amb canvi climàtic o sense, amb el que deia l'Agnès, que estic d'acord amb el tema de la desembocadura que va desbordar l'anomenat Barranco del Pollo, amb la gestió adequada de la prevenció i de les alertes, s'haguessin salvat moltes vides. Per tant, també hem d'assenyalar això concret. Jo veig molt a Madrid que tenim aquest debat on el PP bàsicament vol desviar l'atenció, on si anem remuntant enrere, arribarem al moment de creació de la Terra, perquè ara volen tirar avall la candidatura de Teresa Rivera dient doncs que el Ministeri havia de fer no sé quines coses, no sé quins plans hidrològics, etc. No, aquest no és el tema. El tema és, hi havia una persona al capdavant de les emergències a la Comunitat Valenciana a davant d'unes pantalles, què és el que havia... Una persona hipotètica, persona hipotètica, fent la seva feina, que era dir, mira, està creixent el riu per aquí, està passant això, ràpidament, parlem amb el comandament tècnic polític, enviem una alerta. Hi havia? Algú va fer això? Sembla ser que si ho va fer, ho va fer molt tard, quan ja l'aigua arribava a la cintura. I hi ha tot aquest debat interessat de... No, és que això és l'email d'un funcionari que va arribar tard. Això és mentida, perquè la gent ho entengui, i a Catalunya funciona igual. Hi ha la cuenca hidrogràfica del Júcar, la de l'Ebro, la EMET, que són organismes dependents de l'Estat, que estan tot el dia, són especialistes tècnics fent dades, tot el dia fan dades. De tant en tant envien un email protocolari per avisar de les coses. Però al marge hi ha una persona de la comunitat, Catalunya, València, etc., a davant d'un ordinador veient com evolucionen les dades. Aquest debat s'ha volgut reduir a molta burocràcia, bé, és inevitable...
S'ha de la comunicació amb l'Estefania Molina. Bé, hem de canviar de tema també, o relacionat amb aquest tema, hem d'anar cap a Madrid, perquè el Partit Popular continua apuntant a Teresa Rivera. Recordem que Teresa Rivera, Paula Brujats, ahir al Parlament Europeu va fer una compareixença, la vicepresidenta espanyola, parlant de la gestió política de la tragèdia, que va centrar bona part d'aquesta compareixença, i en l'examen va ser criticada molt pel Partit Popular.
Sí, Rivera també va llançar missatges en contra de Carlos Mazón per no haver enviat a temps les alertes, deia, però va ser sobretot el PP qui va carregar contra la ministra de Transició Ecològica. Els populars, Dolors Montserrat, va arribar fins i tot a suggerir la imputació de Teresa Rivera per la seva gestió de la Dana. Tot això després que el PP aconseguís ahir, després de maniobrar, després d'intentar convèncer els seus col·legues, com a mínim ajornar uns dies la designació de Teresa Rivera com a nova vicepresidenta de la Comissió Europea. Els populars intenten frenar aquest nomenament, ho tenen molt complicat, però com a mínim per ara han aconseguit ajornar-ho uns dies. Ho volen ajornar com a mínim fins la setmana que ve, que és quan Rivera ha de comparèixer aquí al Congrés a petició pròpia per donar totes aquestes explicacions de la Dana. El Partit Popular, que en aquests últims dies l'ha posat a la diana, diuen que és responsabilitat seva, doncs, que hagués desbordat el barranc de Pollo, que, com deia ara l'Estefania, doncs, la EMET i sobretot la Confederació Hidrogràfica del Xúcar no van donar la informació detallada i els avisos quan tocava per haver evitat, doncs, aquest desastre. Per tant, el Partit Popular, que ha passat sobretot aquests últims dies a culpar Rivera, posant el focus justament en això, que ha de ser escollida vicepresidenta de la Comissió Europea.
Us sorprèn el que està fent el Partit Popular, Pere?
Doncs mira, malgrat que sóc un ingenu, sí, em sorprèn, perquè la magnitud ho trobo tan deplorable que jo no imaginava que el Partit Popular podia actuar d'aquesta manera davant d'una oportunitat que és segurament la Teresa Rivera, si és confirmada com serà, segurament serà una de les espanyoles amb més poder en la història en el camp internacional, i a la falta de patriotisme per un partit que es diu patriòtic i de visió d'estat, de traslladar al Parlament Europeu una qüestió que és clarament de política espanyola i en el qual tu tens els peus absolutament no mullats sinó enfangats, perquè la teva pròpia actitud del teu propi partit és estar en el centre de mira de tothom, doncs no jo pensava que això no era possible. Crec que és un... Els socialistes moltes vegades diuen que no poden pactar amb el PP perquè amb aquest PP no es pot pactar, jo crec que exageren, però dies com avui fa que pensi que efectivament no és possible tenir interlocució amb un partit que és capaç de fer això que està fent avui.
L'entrevista de Feijo a Antena 3, Maiol, era per
marcar,
sí, per mirar en detall, perquè realment era molt significativa.
Sí, perquè el Partit Popular busca alguna explicació, algun cap de turc que no sigui Carlos Mazón des del principi. És veritat que hi va haver un moment que es plantejava la dimissió, ara sembla que Feijo l'està defensant més que mai, segurament perquè sap que Vox no li votaria una probable substitut al capdavant de la presidència. I ara fa 3 dies que han trobat el cap de turc de Teresa Rivera, però és que els 10 primers dies de la Dana ningú assenyalava la gestió de la vicepresidenta. Ja han passat per la Confederació Hidrogràfica del Xúcar, han passat pel propi Pedro Sánchez, i a l'entrevista de Feijó es limitava a dir que Mazón ja havia fet autocrítica, que respondria demà, que recordem que compareix a les Corts Valencianes, i que a partir d'aquí tota la responsabilitat era de Pedro Sánchez, com si les autonomies no existissin.
Fa de mal defensar perquè aquest relat, vull dir, perquè vaig... No, vull semblar demagog, però Teresa Rivera no estava dinant amb una periodista fins a les 6 de la tarda. Vull dir, Teresa Rivera no es va posar una armilla per fer veure que estava al capdavant de la situació. És a dir, si tu et poses una armilla, vol dir que vols evidenciar davant de la societat que tu ets el qui estàs liderant allò. Per lo bo i per lo dolent. Dit d'una altra manera, si aquesta gestió hagués estat tan magnífica que hagués salvat moltíssimes vides, avui Carlos Mazón ja fins i tot possible substitut d'Alberto Núñez Feijóo en cas que tambalegi el lideratge del president del PP, no? No es pot fer responsable a Teresa Rivera d'aquesta situació de cap de les maneres, i el que va passar ahir és doble. Un ridícul estrepitós de relat del PP, i dos, un cop més, aquesta amenaça d'utilitzar la justícia com un arma més que té el PP a diferència dels altres. És a dir, vostè i jo ens podem discutir, però jo tinc un botó, tinc un comodí que es diu justícia i que si vull, sí, l'imputo. I la puc imputar perquè o un fiscal te lo fina o un juez te lo cocina, tal. Perquè fixa't que té molta trampa un fragment de veu de la Dolors Montserrat. Diu, si usted se viera involucrada judicialmente, dimitiría. No diu, si usted fuera condenada por la justicia. Diu, si usted fuera involucrada judicialmente. Involucrar judicialmente, el PP ho té molt fàcil de fer. Sap, sí, com fer-ho, sap com aconseguir el, sí, titular de Teresa Rivera imputada, no, després.
Però en una tragèdia, o sigui, no hi ha res més definitori, diguéssim, de com un polític pot acabar destruït o enaltit. És a dir, exemple, Carlos Mazón o Óscar Puente. Óscar Puente era la imatge del Rottweiler de la política i, en canvi, amb aquesta tragèdia ha sigut el que ha sabut fer els tuits més oportuns, dir el que tocava, no passar-se. Ha canviat absolutament la imatge, la percepció, en 15 dies, amb res. En canvi, Carlos Mazón, és que no ho sé, el grau de despropòsit, però realment la imatge que està generant és que és completament una altra. Demà, per cert, compareix. Tenim l'Albert Prat anant cap a València. Albert, què tal? Bon dia. Hola, Albert.
Sí, sí.
Ara sí.
Em sentiu?
Sí. On et trobes, Albert, per cert?
Mira, nosaltres ara mateix som a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Estem baixant en direcció cap a València. Hem creuat tota aquesta àrea restringida de mobilitat. De fet, fa només uns minuts que hem creuat, seguim per l'AP7, estem baixant per l'AP7, i hem creuat el tall d'Altafulla, que és on els Mossos d'Esquadra han tancat aquest accés. Per tant, s'estan desviant tots els vehicles per la sortida 32. Hi ha un tap d'uns 3,5 km, 4 dels tres carrils de l'autopista completament col·lapsats de cotxes i sobretot camions, que els estan traient d'aquesta P7 per buidar amb l'autopista, i en aquests últims minuts nosaltres hem seguit baixant completament sols. Ens hem creuat algun camió, algun vehicle d'emergència, però bàsicament s'està respectant al màxim tot aquest tall de la mobilitat en aquest punt. Ara mateix aquí plovisqueja, però fa estona que no plou amb ganes.
I demà, deia, la compareixença del president valencià serà a partir de les 10, oi, al Parlament?
Sí, està prevista a partir de les 10, també sense límit de temps, a la primera intervenció de Carlos Mazón. Després intervindran tots els grups, hi haurà torn de rèplica i de contrarèplica. Aquí és on s'espera que hi pugui haver un punt d'inflexió en aquesta gestió política de la Generalitat Valenciana. Veurem quins són els plans a partir d'ara que anuncia el president valencià amb aquesta més que possible remodelació del seu govern, del seu gabinet. Veurem si ja de forma immediata, per tant, si s'espera aquesta crisi de govern al mateix divendres, o ens hem d'esperar de cara a la setmana que ve.
Perquè s'espera, el que s'especula és que pugui cessar la consellera d'Interior i de Justícia, no?
Sí, a la consellera d'Interior i de Justícia han entredit per haver dit que no coneixia fins al moment que hi havia aquest sistema d'alertes als telèfons mòbils. També està en dubte, també penja del fil, la consellera de Turisme, recordem-ho, l'encarregada de gestionar, de liderar aquesta morgue a la Fira de València, i que va arribar a dir, doncs, que els familiars no s'acostessin en aquest punt on hi havien els cadàvers dels seus familiars. Veurem, en qualsevol cas, quin és l'abast d'aquesta remodelació del govern. A hores d'ara, el que tot apunta és que ell s'enroca i d'entrada no dimitirà.
Gràcies, Albert. I precaució en aquest episodi de pluja que estàs ara travessant.
Que vagi bé, fins ara.
Per cert, Paola Brujats, des de Madrid, la cúpula del Partit Popular demà acompanyarà a Mazón?
No, la cúpula del PP no serà demà a València, doncs, per tant, que veiem, Ricard, com el partit...
Bastant significatiu, també.
Exacte, perquè el Partit Popular justament posa l'èmfasi en això, que Mazón és l'únic que ha fet autocrítica, diuen que és l'únic que dona la cara i que la donarà demà a les Corts Valencianes, però al mateix temps el deixen totalment sol i diuen que ningú anirà a fer-li costat. Per tant, Feijóo, que fa tots aquests equilibris que també deia el Mayol, es desmarca de Mazón, alhora intenta defensar la gestió i manté distàncies, i fins i tot ahir no va arribar a descartar que l'acabin forçant a dimitir més endavant. Per tant, veurem.
Agnès.
Mira, això, ara m'agafo això que últim que deia. Potser sóc més ingenua que el Pere, eh? Però l'altre dia em plantejava, no estem acostumats a una fórmula, podria ser que sortís Mazón i digués arreglo això o intento deixar-ho el més apamat possible, però d'aquí 3 mesos plego. I ja està. Clar que
això, això seria...
No, això...
no sé si s'ha de plegar, però diguéssim, és un gest que no estem acostumats a veure en política.
Per això, això seria digne. Jo entenc que després hi ha unes dinàmiques de partit, que s'ha de buscar una substituta, que després s'ha de proposar com a candidat, etcètera, etcètera, però no, si tens una mica de dignitat personal, no puc, bueno, no m'atreveixo a marxar amb tot això sense arreglar, però em comprometo a estar, i quan acabi això, doncs amb el meu partit un termini determinat, i plego perquè és evident que alguna cosa no s'ha fet bé, no? No sé si això exposaria, i això sí que ara ho pregunto francament, exposaria Amazon a una situació de vulnerabilitat davant d'una possible querella. Ah, tu mateix has admès que alguna cosa no has fet bé i has pla... No ho sé, vull dir, perquè a vegades aquests moviments que no veiem en política potser responen també a altres coses, però a mi m'agradaria una societat en què, insisteixo que sóc ingènua, però ho plantejo perquè per què no pot passar una persona amb dignitat que digui, mireu, és evident que sota el meu comandament, sota la meva presidència, això no ho hem gestionat bé, i han mort 214 persones. Intento arreglar-ho i plego, no ho sé. És evident que demà no passarà, però estaria bé.
Estefania.
Jo crec que això no passarà. Cada cop sospito més que no veurem la dimissió d'Amazon, ni ara ni d'aquí 3 mesos, perquè seria, siguem conscients del que implica dimitir. Implica assumir que a la teva esquena, sota el teu comandament polític, com a mínim polític, ja després un altre àmbit és el judicial o d'altra mena, hi ha una tragèdia humana.
Clar,
vosaltres creieu que el PP assumirà això? Quan realment la línia argumental des del minut 1 ha estat tirar la culpa al govern espanyol, quan tenen la que tenen muntada a Brussel·les per tirar la culpa a Teresa Rivera i reduir la magnitud de la mala gestió de la Comunitat Valenciana,
sí, sí.
A mi hi ha veus de Brussel·les, de corresponsals, que m'han dit, això que estava comentant, que el que busca el PP dilatant els terminis de triar els comissaris és que de cop alguna associació d'ultradreta presenti una querella contra Teresa Rivera i ja sabem com acaba això. Sí. Aleshores, estem en aquest escenari. Mm. És més, el PP, des del minut 1, ni Feijóo ni Ayuso no han defensat Amazon. Han rebotat les culpes contra el govern espanyol. I Ayuso no ha dit res, absolutament res. Ella, que li agrada participar de tot el debat polític. Jo crec que alguna cosa saben que no s'ha fet bé, però l'estratègia no ha estat defensar Amazon, és rebotar la culpa. I, a més, amb arguments que no són certs. Perquè aquí s'ha fet passar per... que una comunitat autònoma no té capacitat per gestionar això. S'ha dit, no té capacitat per tapar la mala gestió de la Comunitat Valenciana. Abans, el que he explicat de les alertes, que era responsabilitat de la persona o les persones que estiguessin allà, haver enviat l'alerta. I en segon terme, de la gestió. No és cert que una comunitat autònoma no pugui gestionar una tragèdia d'aquestes característiques al nivell 2. No, és que no té recursos. Sí que els té. Quan eleves al nivell 2, tens sota el teu comandament totes les forces de l'Estat que vulguis. L'exèrcit, la UME, policies, guàrdies civils, el que tu demanis. Aquí hi ha un tema de si et creus o no l'Estat autonòmic. Ahir Revilla va sortir per televisió i va dir que davant d'un greu incendi ell va elevar nivell 2 a Cantàbria i se li va ficar l'exèrcit a la seva disposició en 4 hores, ja tenien muntat operatiu. Aleshores, això demostra que sí que es podia. El que ha volgut el PP és rebotar les culpes cap a Teresa Rivera, sota un argument que no és cert, corresponia a la comunitat estar vigilant les alertes al Barranco del Pollo i tot, i dos, sota la idea de que una comunitat no té capacitat. Sí que en té. Altra cosa és que la persona que tens al capdavant tingui la capacitat, o que tu realment et creguis l'Estat autonòmic. Però sota això que us estic explicant és com està muntada la foto. I després la gent diu, bé, a mi m'és igual que intervingui Pedro Sánchez, és igual de qui sigui la responsabilitat o la competència. Aleshores, tenim una altra concepció de la cosa, no una manca de capacitat. És una concepció política de l'assumpte, que és que tu creus que davant d'una tragèdia ha d'intervenir l'Estat. Em sembla respectable, però llavors no diguis que no tenia cap mena de capacitat de solucionar-ho la comunitat. I també, i és cert, jo crec que Pedro Sánchez va veure passar el problema i va dir, a disposició, tampoc crec que el govern espanyol digués, aparta, ja em poso jo. També et dic, si Pedro Sánchez diu aparta, no sé si avui tindríem un conflicte al TC o a algun lloc, perquè aquest tirà que diu a la dreta, no? Ja, en el seu narcisisme habitual apartat a un president autonòmic. És que la circumstància el PP tampoc la fica fàcil. O sigui, ni ells, ni Ayuso, ni Feijóo reconeixen una mala gestió, i quan Pedro Sánchez intervé ja sabem també el relat polític per on va.
I després una altra cosa, que el president valencià ja el tens investit. Quan dimiteixes, generes un nou debat d'investidura, una nova sessió d'investidura, i posant-me molt fred i tècnic, no vol dir que estigui d'acord ni molt menys, simplement encareixes els vots, en aquest cas de Vox. És a dir, si tu ara ja tens president, ja està, ja pots anar tirant. En canvi, si generes una nova situació d'una nova elecció, Vox es frega les mans i diu, doncs miri, allò que em vaig deixar a la negociació de l'any 2023, ara farem això, 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 això i això. I tornes a comentar...
O busques altres aliances, vull dir, entenc tot el que fem, perquè comprem d'alguna manera quin és el joc polític, però com a ciutadans podem demanar un altre tipus de gestió.
El PP està tan desbocat, i amb el que va passar ahir...
també d'ensenyar que hi ha una altra manera de fer, que no la faran mai, que ja ho sabem, però hi hauria una altra manera de fer-ho.
Però quin és el pla B de pactar amb Vox al Partit Popular a València? El PSC,
no, sí.
O sigui, el PSC, el PSPB, els socialistes valencians. Després del que va fer ahir Dolors Montserrat, tu creus que aniran a buscar... Per cert, ara agafem-nos de la maneta.
No, però tu podries dir, escolta, davant d'aquesta crisi anem a fer una cosa de màxims i posem-nos tots d'acord en allò que ens podem entendre políticament, i que és arreglar una emergència. Després ja anem a l'ús.
Això va... precedit de que admets que tu no ho has fet bé.
D'una bona política i d'una política digna.
O, efectivament, la política d'altura és d'alçada mirada.
El
problema és que el Partit Popular està globalment amb una estratègia d'assetjament absolut per intentar fer caure el govern central, i això és una peça més. Això és només una peça més.
De fet, el Partit Socialista del País Valencià ha dit que li aprovarà els pressupostos d'Amazon, per exemple. Mm.
Sí, però a aquestes alçades ningú pot pensar, veient com funciona el Partit Popular, que té una lideressa a Madrid que és mínimament autònoma, però tota la resta de llocs és un partit el més jerarquitzat i el que depèn més els seus líders locals de lo que decideixi Madrid. A València han fet dimitir moltes altres vegades, no? Alberto Fabra, Paco Camps, o sigui, i eren gent amb molt més pes polític del que té Carlos Mazón. Per tant, això està en mans del PP de Madrid. El PP de Madrid, en la seva estratègia d'assetjar el govern d'Espanya, considera que no li pot donar el trumfo que li permet aguantar una mica acceptant les responsabilitats pròpies. I, per tant, aquesta és la prioritat. És una política de curta volada, implacable, però perfectament coherent amb aquesta estratègia d'assetjament absolut contra el govern d'Espanya, amb independència de quines siguin les circumstàncies i la gravetat dels temes que tracten.
Són les 9:51, de seguida anirem també cap a Madrid perquè hi ha compareixença de Begoña Gómez avui a la Comissió d'Investigació de la Universitat de Complutense a l'Assemblea de Madrid. Avui explicarà, en fi, els motius que donarà Begoña Gómez, i els explicarem també aquí a la Ràdio Pública. I també anirem cap al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya per saber com funcionen els serveis d'emergència en dies de pluja. Això i la previsió del temps després de la publicitat. Però abans, en nom de la Fundació Alícia, saludem el xef Joan Roca. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Com saps, a la Fundació Alícia, científics, nutricionistes i xefs investiguen per ajudar-nos a menjar millor quan tenim algun problema o circumstància de salut. Ja han treballat amb més de 60 malalties diferents, de la mà dels millors especialistes en cada àmbit, i també dels mateixos pacients. Familiars o cuidadors desenvolupen recomanacions i receptes fàcils d'entendre i aplicar per qualsevol en la seva vida quotidiana. I així creen webs, llibres, aplicacions, tallers i altres materials dedicats tant als usuaris finals com el personal sanitari. En això de la medicina culinària són els millors del món. En trobareu més informació a la web alicia.cat. Salut.
Fundació Alicia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò ja vaig donar l'any passat, amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Barça, Barça, Barça... I l'última és...
Barça, 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 més que un club, un sentit...
Amb David Carabent i el Futbol Club Barcelona crearem l'himne del 125è aniversari, el Nou Clam, dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT, després del Polònia.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida...
contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers. Una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT després del 30 minuts.
Segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de playoff.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir de 6:45, Partizan Barça. I ara entrem al búnquer.
Per on centra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè pensa, has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria... No? Quan entreu la Terra,
quan
per on entreu?
Per on entreu? Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient que
no estic dient que et diria. Tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran les 10. Avui compareix Begoña Gómez. David Melgarejo, Madrid. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs som a les portes d'aquesta comissió a l'espera que arribi Begoña Gómez. De moment, el seu entorn, membres del Partit Socialista, esperen per la seva arribada a aquesta comissió. Ja hem avançat avui a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, segons l'entorn de la dona del president Sánchez, que no declararà. Recordem que hi ha una causa judicial oberta pel jutge Peinado i que, per tant, ella es pot acollir aquest dret a no declarar. El que no s'estalviarà, però, és l'exposició pública en aquesta comissió de l'Assemblea de Madrid, creada pel PP per investigar programes de càtedres i postgraus a la Universitat Complutense de Madrid. Per tant, una jornada que es preveu tensa en aquesta comissió. Té 6 jornades. La d'avui serà, sens dubte, el plat fort, perquè a banda de Begoña Gómez també hi passaran el rector de la Complutense, Joaquín Goyaeche, i la interventora del centre educatiu, Elvira Gutiérrez Vierna.
I a quina hora està previst, David, que aparegui?
Doncs ara, a les 10.
A les 10.
Just hauria de començar, sabem el que no farà, que és declarar, però sí que no ha deixat de generar forta expectació mediàtica, ho estem veient ara mateix.
Fantàstic, doncs si algun detall o en algun moment declarés per casualitat, perquè a vegades aquestes coses no vols declarar, però com que se descalfa molt l'ambient, acabes dient alguna cosa, doncs ens ho expliques.
Correcte, pensa que cada grup, que els 4 grups de l'Assemblea de Madrid tenen 20 minuts per exposar les seves preguntes, no descartem, Ricard, que passi clar això que tu dius.
Doncs fins ara, David.
Fins ara.
I aquests dies de pluja que estem explicant també aquí a la Ràdio Nacional de Catalunya, els serveis d'emergència reben centenars de trucades, uns avisos que gestionen des del CECAT. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. La Lara García, amb l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, ha visitat la sala de control de Barcelona per veure com es coordinen en un dia de pluges.
Endavant, Perfecat. Et sentim fora i clar.
Així és com reben una trucada d'emergència al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, en una tarda de pluges arreu del territori. Som dins la sala de control, a fora plou i els telèfons no paren de sonar. Parlem amb Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat, que ens explica com funciona el CECAT.
Estem preparats per tenir aquí tots els operatius, podem arribar a ser un grup important de persones. El CECAT, el que està, és en contacte amb els municipis, amb els ajuntaments, sala de bombers, de Mossos d'Esquadra, la sala del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, d'agents rurals. Si nosaltres veiem, per exemple, que la incidència que està tenint lloc requereix que activem un pla, doncs aquí el CECAT és des d'on es proposa. Tenim la sort de tenir aquests missatges en els mòbils, que és una manera molt massiva i molt ràpida d'avisar molta gent.
Parlem amb el Lucas, que és treballador d'aquí del CECAT. Quantes trucades arribeu a rebre en una tarda de pluja?
Doncs mira, just tenim l'exemple de l'episodi de la setmana passada de les pluges. Van ser 4.300